L'audiovisual.
Harper, investigador privado de Jack Smith del 1966. Aquella mirada lúcida sobre l'Amèrica dels 60 actualitzant els detectius de Bogart a una nova generació. En Paul Newman, Lauren Bacall, Julie Harris, Janet Leigh, Shelley Winters, Pamela Tiffin. Quin repartiment per aquest Black Movie modern, amb música d'aquest senyor que escoltem, Johnny Mandel, que és qui obre el programa. Amb el Diego Monroy, amb mi mateix, i aquesta hora de música de cinema, al voltant de quatre figures de la història dels mons dels soundtracks, i amb la possibilitat de que sempre algú doni la benvinguda. Sou benvinguts, efectivament. A més, ja sabeu que aquí us podeu relaxar tranquil·lament i dedicar-vos només a la música. La música de cinema, amb aquest Johnny Mandel, per començar, un compositor que va morir el 2020 a Nova York, que era un músic icònic del jazz d'evolució, hereu d'Stan Getz, de Count Basie, i també un company del món del jazz dels 60s, que va arribar a guanyar un Oscar per la cançó de Sam Piper, aquell The Shadow of Your Smile, i també va fer les músiques de Mash, Quiero Vivir, L'Último Deber, etc etc. Serà així, d'aquesta manera fluida i amb aquesta energia freda absolutament contagiosa, podríem dir, que avui l'audiovisual, aquest programa de bandes sonores, l'iniciarem amb Franz Boxman i farem com una mena d'operació retrocés, perquè ens anem dels quatre músics de la temporada al més antic i el que sona més antic en aquests moments, tot i que continua sent el mestre que és. Tot i que el film d'avui no és precisament la joia de la corona. Una pel·lícula de Jean Negulesco del 1959, titulada aquí Tu marido, ese desconocido. En realitat es deia Counting Your Blessings. El director, el de Creemos en el amor, ja us podeu imaginar. És una música que té un mateix inici que, per exemple, Peyton Place, que escoltàvem la setmana passada. És una aparent comèdia amarga sobre un matrimoni de conveniència en crisi permanent a la postguerra. Ella, Deborah Carr, ell, Rossano Brazzi, i Maurice Chevalier, que treu el nas per les cantonadetes, no? El retrat d'un món cosmopolita, de portada de revista, de papier cuixé, de luxes, de rivieres, tot molt dispers, molt superficial, molt típic del director, amb la seva proverbial fascinació per l'aparència, pel conformisme, per allò que toca fer, no? I, en certa manera, la música que Franz Boxman va fer per aquesta pel·lícula és la que tocava fer, no? Un petit tribut a l'expressió sense complicacions d'un món que queda retratat amb afecte, per entendre's, però de manera afectiva, també. És a dir, ella va ficant una miqueta d'algun comentari de subtext, no? Un peu de pàgina musical, no? En fi, no és el millor de la temporada, però aquí també l'hem d'ubicar, perquè així podem veure una mica els pros i contres de l'evolució de tots els músics que els han tingut. És una evidència. I, per tant, atents a la suite d'aquest Tu marido ese desconocido, amb els títols de crèdit, Cita per sopar, La visita a Londres i Luna de miel, música de Franz Boxman, amb orquestracions de Leo Agnew y Leonid Rapp.
Thank you.
tot el que Franz Waxman va poder fer per una pel·lícula molt menor com era Tu marido es desconocido. Quan entrem en el territori de Bernard Herrmann ja podem esperar que la temperatura pujarà. Tot i que primer sentirem una cosa molt curiosa, que és un tema musical, Adoració, que es va convertir en una cançó de molt èxit en el seu moment, parlem de l'any 1959, però que sentireu en la versió original tal com sonava sense veu humana a la pel·lícula. La pel·lícula aquí és una total desconeguda. Blue Denim no es va arribar a estrenar a Espanya perquè era massa forta. Era un film de Philip Dune, interpretat per uns pràcticament debutants, Carol Lindley i Brandon De Wilde, que ja no era un adolescent. Per entendre'ns, era un film de debat, on la Fox es va atrevir a invertir perquè era sèrie B, no costava gaire. Era època post-Presley, per entendre'ns, i era la història d'un noi i una noia que tenen relacions, esperen un fill, no poden afrontar el problema que tenen amb els seus pares i es plantegen avortar. Tot això en aquell moment era un autèntic tremendo problema, no? A l'època de Peyton Place, Esplendor en la hierba, és a dir, el despertar d'una nova sexualitat i d'una nova joventut. Amb molt de tacte, la veritat sigui dita, i un previsible desenvolupament per part de la pel·lícula i per part també del tema musical, almenys el coratge d'intentar-ho i de intentar aproximar-se a la pel·lícula amb el que dic jo ara mateix, no? Amb un petit tema d'amor, de companyia als personatges, que és el que va fer Bernard Herrmann i que ara escoltareu interpretat per l'orquestra del mateix Bernard Herrmann. Una pinzellada de contrast. Però ara ve el Bernard Herrmann, que ens té acostumats a treballs d'una potència increïble. Es tracta de Viatge al centre de la Terra, adaptació de la novel·la de Jules Verne dirigida per Henry Levin l'any 1959, que sembla de la sèrie de la Columbia i les pel·lícules de Ray Harryhausen, de Sinbad i la princesa i de totes aquestes, en aquest període anava jugant entre Hitchcock i aquestes produccions de cinema fantàstic, però no ho era, era una còpia realment espectacular, boníssima, amb James Mason, Diane Baker i Pat Boone, que cantava fins i tot unes cançons, no tenien res a veure amb Bernard Herrmann, no? Clar, imaginar un món soterrani que no ha vist ningú, no? Bolets gegants, fons, l'Atlàntida, que està per allà enterrada, per entendre'ns, animals prehistòrics, antigues civilitzacions, i Herman està, bé, en fi, a les seves, com t'ho diria jo, al seu territori, desplegant tota la inventiva sonora que es podia permetre, demanant al món soterrani wagnerià, per entendre'ns, una mica Nibelung, una mica Senyor dels Anells, doncs permetre-li fer una autèntica música de sarcasme, d'experimentació instrumental, amb veu pròpia realment, no? És una banda sonora que es va fer famosíssima en el seu moment per l'originalitat de l'ús de les arpes, dels metalls, sobretot, i de l'orga, sintetitzat, molt poc habitual en el món de la banda sonora. O sigui, realment escoltareu una música que l'heu d'imaginar com la música d'una acció immersa en una catedral de pedra i sal sense llum. I a partir d'aquí, deixeu volar la imaginació. Amb ella mateix dirigint l'orquestra, aquesta suite conté els títols de crèdit La Caverna, Tobogans de Sal, L'Atlàntida, El Camaleó Gegant i la Lluita i La Xemeneia del Volcà.
l'audiovisual.
Catalunya Ràdio.
Era ni més ni menys que la granítica banda sonora de Werner Herrmann per Viatge al centre de la Terra. I farem un canvi totalment radical anant a l'any 1983, ara en plena època en què amb films com Los Gritos del Silencio o El Año que Vivimos Peligrosamente es van posar de moda les aventures dels periodistes donant la volta al món anant als conflictes internacionals, cas que era també el d'aquesta pel·lícula d'avui, Under Fire, Bajo el Fuego, dirigida per Roger Spottiswoode, amb Nick Nolte, amb Joanna Cassidy i amb Gene Hackman com a protagonistes a la revolució sandinista contra el govern Somoza el 1979, història d'una mena de personatge imaginat real, Rafael, líder revolucionari inspirat en la figura de Che Guevara, i tot plegat implica un repte per Rich Goldsmith, que fa un canvi total de sistema musical. El gènere és nou per ell, els instruments són nous per ell, les referències folklòriques que naturalment han canviat, i la intencionalitat de la temàtica dramàtica, a més, també, no? I, a més, és l'època en què ja comença a incorporar ell, com molts dels compositors d'aquell temps, la nova generació de sintetitzadors moderns, amb intents d'explorar possibilitats. A vegades les coses van sortir molt malament i avui dia se senten molt antiquades, ja veurà algun cas, però no és precisament el d'avui, que s'incorpora molt bé a la banda sonora que escoltarem ara. És una pel·li bona, és una pel·li ben resolta, amb una banda sonora plena de localismes, de bones idees melòdiques, amb un oportú ús de les flautes indígenes, de la percussió especialment, i a més amb una guitarra de luxe, una mica a lo concerto d'Aranjuez, interpretada per Pat Metheny, que va incorporar a l'orquestra per ser col·laborador d'aquest projecte, que va ser finalista a l'Oscar un any en què va guanyar Bill Conti per Elegidos para la Gloria. Un plaer i una gran banda sonora de Jerry Goldsmith, que dirigeix ell mateix l'orquestra, amb l'amic Arthur Motron fent les orquestracions, i amb una suite que només amb tres temes ja us oferirà tot el panorama. 19 de juliol, El franc tirador i Sota el foc.
Thank you.
Una meravella, una absoluta delícia, diria jo, aquesta banda sonora de Jerry Goldsmith amb la guitarra de Pat Metheny, Bajo el Fuego Under Fire del 1983. Queda James Horner i serà Braveheart el protagonista de la part final del programa d'avui, la pel·lícula de Mel Gibson, la segona que van fer junts després de El Hombre Sin Rostro. I aquesta va ser la nominació perduda que va extendre la maledicció Horner, ja que va competir amb si mateix, amb Apollo 13 aquell any, i finalment va guanyar El Cartero i Pablo Neruda, que està molt bé, per cert, la música de Luis Bacalov, però molta gent no va entendre, perquè la música havia estat un dels ingredients que van proclamar l'èxit popular absolut total d'aquesta pel·lícula sobre la rebel·lió de Randall Wallace per una Escòcia independent. Amb 2 hores 38 de durada, una obra èpica, evidentment, però al meu entendre amb una tonalitat menor, perquè la presència constant del que podem dir premonició de que tot acabarà malament va fer que la música, encara que hi havia passatges espectaculars, fos molt més melancònica i noble que no pas agitada i amb accelerador, per entendre'ns. I això crec que és un bon punt de vista musical per part de James Horner. Amb un ús moderat de la veu als cors elegíacs que corresponen i, evidentment, l'aparició de les flautes gaèliques de rigor. De manera que, amigues i amics, amb ella acabarem avui l'audiovisual amb la London Symphony Orchestra dirigida pel mateix compositor James Horner i la suite que conté tres temes, bàsicament. Títols de crèdit, Per l'amor d'una princesa i Execució i llibertat.